de juliol. 11 i 4 minuts, 6 i 4, brilla el sol a Formentera i fa calor, 29 graus i mig i els vents pràcticament amb calma. Teníem nosaltres aquí en Pep Toni Joan Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepa, com estàs?
Molt bé, content de saludar-te. Què ens has posat ara per començar?
No coneixes això, Potalight?
Sí, tant.
Això es diu Esvedrà, una cançó d'Esvedrà, com diuen alguns, la cabeza del dragón. No sé si ho has sentit, això del Esvedrà.
Cabeza del dragón?
No, no ho has sentit. Alguns que diuen que l'Esvedrà sembla una cabeza
sí,
de dragón.
Sí. Va, doncs ara que ho diuen, bé, potser sí, un llom, no? Més aviat. A veure com sí, sona els Potalight.
Espinada mig, i amb una paraula era un arquet de violí, que quan ell em va veure es va tornar un violí. No que plovia, no ho digues, que més meu. Perquè si no
una mica de rock pagès pitius aquí a Ràdio Illa, molt bé.
Molt bé. Pues avui, bueno, duim un tema que és d'actualitat, com s'agrada aquí a la ràdio. I ho relacionarem una miqueta amb la imatge que projectàvem de Formentera i la que ens agradaria projectar o la que podria ser sostenible pel futur de l'illa.
Vinga, va, som-hi.
Claro. I saps des d'on es veu Esvedrà?
Des d'on es veu Esvedrà? Doncs bé, des de Bona Porta de Formentera, per exemple, el Ponent de Formentera.
Per exemple, o des del Parc Natural de Ses Salines.
Ah, i tant, clar.
Claro. I en relació a això, l'altre dia es va conèixer a través d'un comunicat del GOP,
sí,
que s'havia... Bueno, el GOP denunciava, diguem, demanava a les autoritats que sancionés els negocis que no compleixen la normativa al Parc Natural.
Així és.
Assenyalaven que el volum de la música, els beach clubs, situats just en aquest paratge natural, suposava l'abandonament de multitud d'espècies. I clar, jo no sabia per què venia aquest comunicat.
I déu-n'hi-do, per cert, un comunicat, ens en vam fer ressò aquí a Ràdio Illa, òbviament, i té 1.500 visualitzacions.
Sí, sí, s'ha fet ressò molta gent.
Sí, sí.
Clar, doncs aquest comunicat venia d'uns vídeos publicats amb conegut compte d'Instagram que diguen que promociona negocis locals i locals i no tan locals i una miqueta una imatge de Formentera que pot ser dista una mica d'alguna altra gent que vivim aquí, no? I això em du a pensar també en el poder mediàtic, que tenen les xarxes avui dia. Per exemple, a Eivissa hi ha molts de comptes d'Instagram que descobreixen llocs secrets d'Eivissa.
Suposadament secrets.
Suposadament secrets, que deixen de ser secrets fins que aquest compte ho puja i es massifiquen. I sobre això, sobre el poder mediàtic de les xarxes i com poden afectar l'imatge d'un lloc, ens ho conta molt bé el Jordi Crespo.
Per parlar de la imatge de Formentera, el primer que s'ha de tenir en compte és la importància de què té aquesta imatge i qui és capaç de manipular o de crear aquesta imatge. Què vull dir amb això? Abans, la imatge de Formentera es creava a les fires de turisme, als congressos de turisme, i d'alguna manera era una imatge més, diguem-ne, institucional. Avui en dia tots sabem que això no és així. Avui en dia la imatge de la nostra illa es crea a Instagram. Instagram, altres xarxes socials, bueno, evidentment també a les fires de turisme, etc. Però diguem-ne que el poder d'alterar aquesta imatge s'ha repartit molt. Hi ha moltes persones que tenen una capacitat molt forta de difusió pel contingut que fan a les xarxes socials. I clar, això és molt perillós perquè li estem cedint la imatge de la nostra terra a qualsevol persona que la visiti i que tingui molts de seguidors. Això és molt perillós, bueno, que aquesta imatge que donem de Formentera d'alguna manera és una lluita. Una lluita entre les dues Formenteres, no? La Formentera de l'oci i la Formentera tranquil·la i sostenible. I que és veritat que vivim del turisme, però també és més veritat encara que no podem morir pel turisme. I que, per tant, la imatge que donem és com un, diguem-ne, un avís del futur per la nostra illa. Per tant, crec que entre tots, entre totes i tots, hem de lluitar perquè la imatge que donem de la nostra illa sigui la imatge de la Formentera que ens estimem i no pas de la Formentera que interessa a algunes persones.
Recordem, és Jordi Crespo del GOP.
Exactament, president del GOP, i bueno, arrel del comunicat que van fer, jo li volia demanar la seva opinió personal i en representació del GOP d'aquest tema. Jo crec que és molt important que tinguem en compte això perquè ja no passa només en la imatge de Formentera, no? Els comptes d'Instagram tenen un poder mediàtic molt, molt gran i jo crec que s'ha d'anar en compte. A més, a vegades es llancen missatges que pot ser que romantitzin una part de la història.
És un clàssic, aquest.
Sí, per mirar de, bueno, atreure la gent a certs llocs que potser tenen una història un poc més negra. I m'agradaria posar un exemple molt clar precisament d'aquest compte Instagram que estan parlant tota l'estona.
Estamos aquí en esta puesta de sol tan bonita. Fijaros bien porque no es fácil verlo. Ahora mismo no hay cambio, el sol se está metiendo enterito. Este es un lugar mágico en la isla, a mí me encanta. Pero tiene también una historia negra, porque justo un poquito más allá a la derecha hubo un campo de prisioneros. Y eso fue, forma parte de la historia negra de la isla. Fue muy doloroso, ahí metían a los republicanos y se morían de hambre. Y de hecho se dice que tiraban los cadáveres y todo, y que además, imaginaros, los días de Lila Buena, la bomba de sus almas, salen en el estadio y se fueron a Bruno. Yo todo esto no sé si es verdad, pero que existió el campo, es cierto. Este es un vídeo con un toque de historia, que desde la guía oficial de Formentera os recomendamos venir a la puesta.
Guia Oficial Formentera té 43.000 seguidors, que es diu ràpid, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I en aquest cas, bé, clar, no ho aprecieu perquè és àudio, però el vídeo està fet a la riba de l'estany d'Espeix i com escoltàveu la Guia Oficial de Formentera, doncs, que és com es diu aquest compte d'Instagram, doncs parlava d'una suposada llegenda negra de...
Bueno, que suposadament en les nits de lluna plena surten les ànimes dels que van morir allí a passejar per l'estany.
Dels que van morir a escampament.
Clar.
Dels que van morir a escampament, que recordem, és aquella colònia penitenciària, camp de concentració, que va estar operatiu entre l'any 1940 i 42 i en el qual hi van arribar a haver-hi doncs, fins a 1.500 presos en unes condicions infrahumanes i en el qual hi van morir almenys 58 persones.
Exactament. I per parlar d'això...
A mi això d'aquesta llegenda negra de que els esperits surten els dies de lluna plena, jo, la veritat, m'ha sorprès. Jo no ho coneixia, això.
No, jo tampoc ho coneixia i em sembla una frivolitat parlar d'una llegenda així a un lloc tan...
De memòria, no?
Sí, exactament. Sí. I clar, per parlar d'això, jo vaig contactar amb el Carmelo Convalia, que ell és el director del documental L'aigua clara, que justament repassa la història del campament i dels fets que van passar allí abans i durant la Guerra Civil.
Me parece lamentable que, bueno, esta persona que teóricamente ha pasado por el curso de guía oficial de Formentera y que ha abierto un perfil en varias redes sociales contando las bondades y maravillas de esta isla, lance leyendas, mitos que no tienen nada que ver con la realidad. Además, en un lugar tan doloroso para la memoria de muchas personas como fue la colonia penitenciaria de Formentera de la Sabina o Escampament. Es decir, el utilizar una referencia histórica para luego inventarse leyendas no ayuda nada ni a la historia ni tampoco a divulgar los valores de la isla. Sería interesante que hubiera profundizado más en esto de la historia de esa colonia. Pero al margen de este tema en concreto, también el modelo que se divulga en este perfil concreto de la isla, yo lo entiendo que se circunscribe a un sector muy concreto de personas que descubren la isla como algo excepcional, que solo quieren ver la parte buena, es decir, que su discurso o su relato se basa en el buenismo, todo es maravilloso, todo es muy chic, todo es muy estupendo, pero no trata la realidad de la isla ni cuáles son realmente los intereses de gran parte de la población.
Per cert, Aigua Clara, que es pot veure de forma gratuïta, accessible, són 38 minuts de documental i, com explicava en Pep, doncs, repassa la història doncs, de la Guerra Civil a Formentera amb els anys previs i també durant, no?, aquest conflicte.
Sí, molt recomanable per la gent que es vulgui informar una mica més sobre,
no estaria malament,
sobre aquesta
sí.
història. Bé, però bueno, tornant un poc a la imatge que projectem de Formentera i que la que volem projectar, o el futur que volem tenir, jo crec que el futur el viuran els nostres joves. I per parlar d'això, uns quants joves d'aquí de Formentera ens han preparat aquest àudio.
Jo és vital per a l'economia i no volem renunciar-hi, però creiem que necessitem un turisme de qualitat, respectuós amb l'entorn i amb la gent que hi viu tot l'any. Volem viure del turisme, clar que sí, però no acceptem que el turisme visqui d'en altres. Tenim la sort de tenir un parc natural, però evidentment aquest espai ha de ser respectat. Mentrestant, estan donant veu a persones poc informades, que només pensen en el seu benefici personal i que ignoren completament les necessitats i drets dels formenters. Aquest nou fenomen de les influències i guies a xarxes socials perpetua un model turístic que, en els fons, destrueix el que ells mateixos diuen admirar. No respecten la nostra llengua, ignoren la nostra cultura i simplement veuen el territori com un producte a consumir. Des de la Comissió de Festes de Santa Maria, creiem que Formentera no pot seguir per aquest camí. Com a joves, volem que se'ns escolti. Volem poder tenir un futur a Formentera amb la possibilitat d'emancipar-nos i allunyat de feines precaritzades. I sí, els pardals ens importen molt més que els cayetanos que van als beach clubs.
Bé, has sentit això dels pardals?
Sí, a què refereix?
Mira, això es refereix a un dels dos vídeos eliminats, que al final es comentava que, bueno, es feia una reflexió.
Però de qui són aquests vídeos?
Aquests vídeos són precisament del compte aquest que estan parlant, de la guia oficial de Formentera.
Ah, sí.
I, bé, es feia una reflexió molt profunda que deia, què són més importants, els pardals o que vengui gent a Formentera? En referència a la normativa que s'està aplicant al parc natural sobre l'excés de sorolls fora dels beach clubs.
Mm-hmm.
Bé,
amb tot això, jo sempre havia pensat que allò dels pardals era un atraient turístic, no justament rebutjar els visitants. No? Vull dir, de fet, el Consell ha fet campanyes oficials sobre el bird watching, que és com es diu això de mirar ornitològicament, o sigui, de l'observació ornitològica, i de fet s'ha anat a fires promocionant la riquesa ornitològica de Formentera. No? Però clar, això també implica que hem de tenir una certa cura a l'hora de preservar els espais on aquests ocellets doncs, fan la seva.
Exactament, hi ha gent que pensa que els flamencs i la música a tot volum són compatibles, i ja. Diria que no. Més tard parlant amb una persona que té molt a dir amb això.
Aquest vídeo per això no el podem escoltar, està eliminat.
Aquest vídeo es va eliminar. Es va eliminar perquè bueno, hi va haver un poc de polèmica i bueno, es van eliminar els vídeos. Us haureu de creure.
Bé.
Bueno, però també per parlar de futur i de present...
De totes formes, tinc entès que va demanar disculpes després per aquesta...
Sí, sí, clar, va demanar disculpes, sí.
Les coses també com siguin.
Sí, sí, exactament, i aquest vídeo sí que està disponible. Però bueno, això, per parlar del present i també del futur, a part dels joves, un sector molt important és l'empresariat.
Molt bé.
Clar, perquè són els que, diguem, donen feina i donen el teixit econòmic de
sí,
Formentera,
sí.
No? I per això hem parlat amb el Marcos Ribas, que a part d'empresari, és representant del sector primari i com a president de la cooperativa d'Escamp.
Però jo penso que, parlant d'élite, la gent d'élite, de festa, jo no penso que acabi de ser la que Formentera busca, no? Però hi ha client de luxe que ve buscant tranquil·litat, que ve buscant disfrutar d'una illa com es Formentera i que al final pues, falten coses perquè pel nivell que ells tenen i el que busquen, pues, els hi falta una miqueta més d'oci, els hi falta una miqueta més d'una qualitat en el servei. No només li fa falta a la gent d'èlit, li fa falta a la gent d'una classe mitja, a la gent que ve a Formentera realment, perquè Formentera doncs, necessita treballar 6 mesos, no 4, que canviem pensió, una miqueta el model turístic a nivell doncs, serveis i qualitat, i llavors doncs, necessitem doncs, que Castilla també, com no es pugui l'home una mica, en el sentit de que ja no tenim personal, no hi ha vivenda, hem d'agafar i començar a analitzar per on venen els problemes.
Ui, quants fronts oberts, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, moltíssim. Ningú nou, tampoc, eh?
Ja, això també és veritat.
Bueno, doncs per comentar-ho tot junt, i més específicament d'espardals, tenim al telèfon en Santi Costa, que és biòleg i gran coneixedor de Silla. Molt bon dia, Santi.
Hola, bon dia, Rep. Què tal?
Què tal? Bueno, què et pareix tot això? Què opines d'espardals a l'espart natural?
Bueno. A veure, he tingut un problema una mica amb això, perquè ho sent a altres, però no he sentit cap de les entrevistes. No sé com estava connectat, però no els he pogut sentir.
Bueno, cap problema. Simplement el tema que ja havien comentat, que arrel de la polèmica d'aquests vídeos, pues, s'ha plantejat una, diguem, un debat de la visió que tenim de Formentera alguns i altres, no? Amb interessos més particulars. I que diríem que és més important pel futur respectar la fauna local i la cultura o incentivar certs tipus de negocis.
Va, això és una dicotomia que no existeix. Vull dir, es planteja com una dicotomia una cosa que no és així. Vull dir que Hi pot haver negocis, hi pot haver cultura, pot haver negocis, hi pot haver natura. No és que pugui ha de ser. Per tant, si plantejam que és més important, els pardals o el turisme, home, plantejat així, no preguntaries a cap empresari que no et digués, home, el turisme, estan visquent d'això, però que no és així. Sí que havia sentit en Pepo abans quan parlàveu, que deia que el dels pardals és un incentiu, jo també ho penso, vull dir, nosaltres tenim un tipus d'illa, tenim un model d'illa, tenim una forma de treure turistes que inclou la riquesa natural que tenim, i és així i així de ser.
Clar. I tu com a expert, precisament en la matèria d'ornitològica, penses que les restriccions que s'apliquen al parc natural són suficients o haurien de ser encara més restrictives o potser es passen ara mateix?
No, es passar-se no es passen. El problema del parc natural és que, en fi, aquest parc natural està ficat dins un enclave absolutament turístic i no sempre s'han fet complir les normes que el propi parc ha posat per davant. És a dir, el parc, que evidentment és un parc autonòmic en aquest cas, i com a tal hi té que haver unes normes. Aquestes normes és un projecte d'usos i de recursos i gestió que tindria el parc i s'han de fer complir. I el que no pot ser de cap manera, tot i que vaig veure o que he sentit que havia eliminat un tros de vídeos que una guia que es titula Guia Oficial Formentera posi en duda que els pardals puguen arribar a condicionar el turisme. Home, no. És a dir, estem dins un parc natural, hi ha unes normes i ens hem d'adaptar a les normes que té aquest parc natural i no al revés. I això jo crec que és una cosa tan de queixó que s'hauria de tenir clar tothom.
Clar, ella al·legava que bueno, al final hi ha llibertat d'expressió i era només una opinió personal.
Sí, jo ho entenc, jo també respecto la seva opinió, no diria que no la respecti, però la llibertat d'expressió en què consisteix? En que tu pots posar música a tot volum a qualsevol lloc i a qualsevol indret i a qualsevol hora? No, això no és llibertat d'expressió, la llibertat d'expressió ha de respectar els drets individuals dels altres, també. Vull dir, tu pots tenir unes idees diferents i tu podries dir, bueno, mos estan passant en tanta norma. Molt bé, tu podries expressar en això. El que no pots és induir a incomplir aquestes normes. Si de cas, escolta, lluita, presenta't en un partit polític, associa't allà on vulguis i lluita per canviar les normes si tu consideres que són inadequades o que n'hi hauria d'haver unes altres. El que no pots de cap manera és dir, pues, no senyora, aquestes normes no van bé, per tant jo no els acompleix. Això és sancionable, i com que és sancionable, si després arriba una sanció, com hi ha una sèrie d'expedients i tal, pues, no sé, se l'hauran de menjar perquè és així.
Clar. I més ja específicament amb la biodiversitat de Silla, creus que anem per un bon camí amb les normatives que s'estan aplicant? O com ho veus tu com a expert? No sé com trobes...
És molt complicat de gestionar les dues coses, això sí que és veritat. Vull dir que nosaltres, en el moment que permetim una expansió del turisme, per tot allí on hi ha un augment d'aquest tipus d'activitat, està clar que hi ha una disminució de la vida natural. I, per tant, hauríem de tenir clar quines zones realment hem de preservar amb més ímpetu i a les altres tampoc arribar a destrossar el medi. El turisme hi ha de ser, si evidentment jo viuré o no viuré del turisme, en el meu cas directament no he vist, però evidentment jo visc a Castilla i visc amb la gent de Castilla i som solidari amb la gent de Castilla i jo comprenc que hi ha una sèrie de qüestions que s'han de tirar endavant, però jo ja t'ho dic, vull dir, el que havia dit en Pepo abans, que això era més un incentiu que no un problema, jo segueix pensant el mateix, vull dir que a Castilla moltíssima gent es va iniciar el turisme i va venir precisament perquè era una illa que tenia uns recursos naturals i que aquests recursos naturals eren d'admirar i que es contraposava una mica en el tipus de turisme que hi ha una part d'Eivissa, que tampoc a tota, però que una part d'Eivissa sí que és molt més de discoteca, molt més de festa, molt més de macrodiscoteca i molt més de venir a passar una nit a Eivissa i entornar-se'n. Formentera no teníem aquest tipus de turisme, pareix que ara hi ha una sèrie de gent empenyada que ens té llibertat d'expressió, de dir jo faig aquest turisme. Bueno, pues el fas si la normativa t'ho permet. Si la normativa no t'ho permet, no el podràs fer.
Clar, jo crec que avui dia encara Formentera resisteix com un paraís natural, encara que hagin canviat moltes coses, però encara segueix venguent moltíssima gent per trobar aquesta Formentera autèntica.
Sí, està clar que no tenim la mateixa filosofia que han tingut part d'Eivissa, i dic part perquè part, no tampoc a tot ho han fet igual. En fi, els que hem començat a veure l'inici del turisme, sabem de quina manera han canviat determinats llocs i altres de quina manera han aconseguit no canviar tant o, per lo menys, frenar aquest model. Vull dir, dins d'Eivissa mateix tenim realitats distintes. I si anem a Mallorca, per tant, parlem. Tenim zones que són un verdader desbarat avui en dia i zones que sí, que l'antiturisme com a mínim es manté o es pot conjugar respecte a la natura en su turisme. A Formentera vàrem apostar per un model distint, que serien negocis familiars en principi, i aquest tipus de negoci pues, respectava més l'entorn, perquè no era tan invasiu. Si ara començàvem amb els beach clubs i aquests beach clubs posen música a tot volum a determinades hores, no sé, és a dir, la música, no és música sí o música no, és música quan, on i amb quines decibelis. Això és el que ens hauríem de plantejar.
Clar. Pues moltes gràcies, Santi.
Vinga, res, gràcies a vosaltres.
Al respecte d'això dels negocis de restauració que poden posar la música massa alta en espais protegits, home, aquesta setmana hem tingut un clar exemple i ens n'hem fet ressò aquí a Ràdio Illa. Vam saber que el passat 21 de juny agents de Medi Ambient havien aixecat un acte per emissió de música massa alta punxada per DJs en el restaurant Caladuo de vora de Sasequi, en ple parc natural de Ses Salines. Bé, nosaltres vam parlar amb els responsables de Caladuo i ens van assegurar que havien eliminat la programació de DJs i que s'havia instal·lat un limitador per controlar el volum de la música amb la finalitat d'adaptar-se a la normativa vigent. De fet, el mateix dia en què ho vam publicar i que vam parlar doncs, amb el responsable del Caladuo, vam anar físicament a veure si es corresponien aquestes afirmacions amb el que hi havia sobre el terreny. I bé, vaig anar-hi jo i la veritat és que l'afirmació del responsable del Caladuo m'encaixava perquè el volum de música era moderat, la veritat. O sigui, tu passejaves per allà per Sasec i tal i no s'escoltava la música una vegada, t'apropaves notablement al local, però no se sentia a desenes de metres a la rodona. I a més, ho tenia muntat d'una manera que dins del local hi havia un bon ambient, o sigui, la gent estava allà prenent copes, tal, a dins mateix de l'establiment, de l'edifici, diguem-ne, hi havia gent ballant, però vull dir, sense, diguem-ne, agredir acústicament a les persones que estan fora d'aquell establiment i estan passejant per un parc natural.
Exactament, i és que això és la clau, que no estem dient a la societat, diguem, que defensa aquesta aplicació de la normativa, no diu que no s'hagin de fer festes. A tothom us agrada més o menys la festa. El que passa és que la festa, quan sobresurt dels límits i afecta un terreny que no és del propi local, hi ha un parc natural, allí estem creuant una frontera que no podem fer.
De fet, demà mateix hi ha una festa, la festa del Dia d'Orgull a Formentera. Per primera vegada, això s'ha de dir, la festa de l'orgull LGTBIQA+, doncs, ocuparà un espai públic, en aquest cas ni més ni menys que l'espai públic de més notorietat de Formentera, que és la plaça de Sant Francesc. Demà a partir de les 10, sessions de DJs i un programa ben extens que abans ens explicaven a Matilde.
Bueno, doncs parlant de música, ens anem també a música i com això és un programa per totes les audiències, anàvem amb un tema d'Aitana que es diu Formentera.
Oh, i tant. Escolta'm, això sí, ens queda pendent parlar amb la Olga, parlar amb la guia oficial Formentera. Hem de convidar un dia i que ens doni el seu punt de vista.
Sí, per supost. Va, fem-ho
per un dia, va.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar porque sé que estás aquí. Cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y
Porque desde que estás aquí.